Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
En tot això de que és festa, que els altres anys no ho era, a Barcelona ciutat se va muntar un follon, que deia aquell, sap què vull dir?
Oh, eh? Sí, tant, perquè...
Perquè, clar, després han fet que el dilluns sigui el dia de lliure elecció de moltes escoles per fer festa, amb la qual cosa s'ha muntat un pont de 4 dies, divendres, dissabte, diumenge, dilluns, que la gent ja se'n va dijous i que torna dimarts al matí tard. Vull dir que faran un aqueducte, un aqueducto.
Llarg,
però segur que hi haurà molta gent a les festes de Santa Eulàlia igualment, no? Perquè realment sí, fan moltes activitats, és molt xulo.
I perquè són molta gent, eh? A Barcelona són molta gent.
Sí, sí, sí.
Doncs clar, qualsevol cosa que facis s'omple.
Més no hi ha gaire neu, vull dir que la gent no pot anar a esquiar gaire, bueno, a veure si plou una mica més.
Perquè no hi ha gaires calés.
No hi ha calés, no hi ha... Escolti, un drama, un drama. Vaja, però
un
nosaltres...
drama no.
No, drama tampoc, un drama tampoc. Bé, és igual. Nosaltres farem un festa-festa, com sempre fem, una mica més econòmic, poder, una mica més així restrictiu, però ho farem igual. Mira que avui, de fet, el que fem per les emissores, tot, diguéssim, o sigui, igualment hi ha les mateixes emissores que hi són cada setmana.
Per exemple, no, per exemple, no, les de sempre. Fem Girona, Ràdio Bellpuig, Ràdio Cassà de la Selva, Ràdio La Vall de les Preses, Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans, Ràdio Vallromanes i Ràdio Calella.
El que passa és que què hem fet? Doncs hem reduït una mica els col·laboradors perquè avui hi ha secció seva. Que ja així ens estalviem un col·laborador. Hi ha secció meva, que tot, també...
Ja està, dos fora.
La columna
l'he
feta jo mateix, també, que ja baixem una mica la nòmina, que total tampoc no baixem res, perquè... Escolta, si comencéssim. Doncs sí, sí, una altra festa-festa, l'edició número 2095 de tota la seva història, la número 306 de l'època internàutica i la que quedarà penjada al nostre web www.festafesta.net aquest divendres 12 de febrer de 2016, que és el dia de Santa Eulàlia. Perquè avui fem un programa Santa Eulalienc, no?, una miqueta.
Ja aprofitem, que... ja aprofitem per felicitar-les.
També, també a
Eulàlies,
les Lalis.
Laies, Lalis.
I totes les senyores que es diguin amb aquest nom, que facin dir amb aquest nom, perquè elles segurament no s'ho diuen, perquè clar, una persona no es crida amb ella mateixa.
No.
Però li, els hi diuen, els hi diuen aquest nom.
Vostè ja sap què vol dir.
Què vol dir?
Eulàlia vol dir la ben parlada.
A veu?
I de fet hauria de ser la patrona dels radiofonistes.
Ah, sí? I per què no ho és?
No ho sé.
Ah, i quin és el patrona dels radiofonistes?
No ho sé.
Tampoc ho sap.
Però Sant Gabriel també estaria bé, perquè el patrona dels que porten són dels missatgers.
Va, és igual. Escolti'm una cosa.
Què?
Que deixem-ho estar. Que anem per la columna, si li sembla, perquè ja hem xerrat una estoneta i no, em sembla que m'he descuidat de dir alguna cosa, però ja la diré un altre dia. En tot cas, o la diré després. Parlem de la columna perquè avui vull parlar, tenia diferents opcions, diferents temes per parlar i al final em va venir la notícia aquesta, ja veurà que és sorprenent, de que una entitat amb molts socis i no té gent que allò que ha dit de les assemblees, se'n recorda que cada any parlo de les assemblees, que ara és època d'assemblees, doncs és una mica això, ja ho veurà. Jo l'he titulada Dissolució per incompareixença.
Festa, festa.
La columna.
Fa uns dies vaig començar a rebre puntualment, com cada any, la informació del Memorial Joan Prat, que anyalment se celebra a Manlleu, organitzat pel grup sardanista Ocellets del Ter d'aquesta localitat osonenca. Un concert que honora la memòria d'un dels seus fundadors, mort prematurament als 50 anys d'edat, ara fa justament 3 lustres. Val a dir que aquest concert ha mantingut al llarg de tots aquests anys un molt bon nivell de qualitat, tant de programació com d'intèrprets. La notícia, però, venia acompanyada del sorprenent anunci que el Memorial Joan Prat d'enguany seria el darrer. Vaig pensar que potser els organitzadors havien convingut espaiar-lo en el temps o que havien arribat a la conclusió que s'havia completat un cicle i calia buscar nous horitzons. Vaig decidir que un dia trucaria a la bona amiga Imma Pujol, l'autèntica ànima mater del sardanisme manlleuenc, perquè m'ho aclarís. Però dies més tard m'arribava una altra notícia que provocaria l'acceleració d'aquesta trucada. Alguns rumors de bona font m'asseguraven que l'agrupació sardanista de Manlleu, l'altra entitat sardanista local, es dissolia per falta de gent disposada a gestionar-la, ja que en la darrera assemblea dels socis que hi assistiren, i millorant l'assistència de l'any anterior, es podien comptar literalment amb els dits d'una mà. I una vegada acabat el cicle de la Junta actual, no hi havia ningú disposat a agafar el relleu. El més sorprenent de tot és que l'agrupació sardanista de Manlleu, amb més de 90 anys d'història, és tota una institució de l'associacionisme local i compta amb quasi 500 socis que paguen religiosament les seves quotes. I malgrat això, si no surt ningú disposat a administrar-la, l'entitat es veurà abocada a la dissolució. Increïble. Però l'espectacularitat de la notícia, malauradament, no la fa única. Ans al contrari, la manca de voluntariat en el camp de la cultura és una realitat senyant, que dirien a la Catalunya Nord. El que passa amb el sardanisme a Manlleu i el que passarà si ningú hi posa remei pot passar i ha passat de fet ja a altres entitats semblants, però també a altres àmbits com els gegants o els esbarts, per posar només dos exemples. Cal que hi hagi activistes perquè el teixit associatiu sigui una realitat. La gestió de la cultura popular fa mandra, perquè no és reconeguda ni retribuïda, però fa falta perquè tot funcioni. Les notícies, per exemple, parlen de grans concentracions castelleres, però ningú pensa en els autocars que calen per moure milers de castellers, que s'ha d'anar a dinar a algun lloc, que van vestits tots iguals, que s'han de comprar els cascs de la canalla. Algú ha de gestionar tot això, i així en tots els àmbits i en la seva escala corresponent. Finalment vaig trucar a l'Imma. La vaig sentir cansada, immersa en una soledat organitzativa esgotadora, però també optimista, com és ella, i esperançada en que l'anunci extrem provoqui la millor solució. Feia temps que no parlàvem més enllà de la salutació cordial després d'un concert i, òbviament, la conversa s'eixamplà. Vam arribar a parlar de la possible presència del Festa Festa a la Ràdio Municipal de Manlleu, però al final em va dir: deixem passar primer el memorial. Entrega i altruisme en estat pur. Potser amb el temps canviaran les tendències i trobarem nous activistes, nous treballadors de la cultura. Ho desitjo fermament i ho considero imprescindible per a la salut del país. I posats a desitjar, més val que piquem amunt, com si balléssim bastons. Posats a desitjar, deia, que els nous voluntaris siguin com l'Imma. Doncs sí, senyor Carbó, què en pensa vostè de tot això? Realment és que és preocupant. Jo trobo que és molt preocupant que faltin tants activistes i tanta gent que vulgui treballar per aquestes coses. Dius, tenim gegants, però no tenim portadors. Tenim esbar, però no tenim dansaires. O no tenim gent que gestioni la cosa dels dansaires, sap què vull dir? O sigui,
és una mica complexa. És un debat llarg, ampli i de...
Que no farem ara.
Que no farem ara, que hi ha diferents punts de vista i probablement vostè i jo estaríem amb dos... Estaríem un davant de l'altre en una taula.
Sí, vol dir? Sí. Però vostè no creu que necessita gent que faci gestió cultural?
Sí, però també sóc del parer de que les entitats ens hem de racionalitzar molt en aquest sentit. Això és un debat molt llarg.
Racionalitzar què vol dir?
En el sentit de que, per exemple, que no és el cas aquest.
A què es ve a referir?
Per exemple, tenim moltes entitats, el cas de Barcelona, per exemple, hi ha moltes entitats d'aquestes que els hi passa coses similars, no? I tenim, en un carrer podem tenir-ne 6.
Ah, no, això és una altra cosa.
Podem tenir 6 que entre les 6 en faríem una de potent.
Amb això estaríem d'acord, senyor Garbó.
Amb els mateixos objectius, a més.
Això no ens enfrontaríem, per això. Jo soc protagonista en aquest cas d'una entitat com país ser protagonista de crear-la i de dissoldre una entitat com a Amics de Josep Maria Bernat, que una vegada va fer tota la feina que havia de fer, va plegar.
I jo penso que això és el que s'ha de fer, també.
Però clar, aquí no estem parlant d'això,
d'una
agrupació sardanista que té 500 socis i que no hi ha ningú que estigui disposat a tirar-la endavant, això és el que...
Però, per exemple, no ho sé, perquè el cas de Manlleu no sé quantes entitats sardanistes pot tenir.
Dues.
I per què dues, home? Tinguem una de potent.
Estem d'acord, però bueno, una és conseqüència de l'altra. Vaja, no sé.
Que no augmentaríem socis,
Un dia parlarem amb l'Ima. L'important és que organitzen el 15è Memorial Joan Prat, que això és el dissabte 20 de febrer, a 2:15 de la nit, a l'església de Santa Maria de Manlleu, amb la Copa Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la soprano Laia Frigoler. Hi ha un programa molt interessant en el que hi trobarem cançons, hi trobarem couplets, hi trobarem sardanes cantades, i hi trobarem també altres peces del repertori habitual de la cobla, moltes i molt interessants. Recordi el dia i l'hora, se'n recorda, vostè?
El dissabte 20 de febrer, a 2:15 de la nit, a l'església Santa Maria de Manlleu.
Efectivament, doncs ja està. Anunciat queda i en parlem força i amb molt de gust, a més. Ara hem d'anar per escoltar un tema musical, senyor Carbó.
I avui toca un tema que es diu Eulàlia.
La sardana de mossèn Àngel Obiols, que es va estrenar al barri de Sarrià de Barcelona el 18 d'octubre de 1925 i que ha esdevingut una espècie d'himne sardanístic també pels barcelonins. Per tant...
Recordo jo.
Se'n recorda vostè, no?
Creu
sé.
Que me'n recordo.
Sí, se'n recorda l'any passat que també vam programar. La Cobla Juvenil de Sabadell ens interpreta Eulàlia.
Eulàlia, una sardana de mossèn Àngel Obiols interpretada per la Cobla Juvenívola de Sabadell.
I de mossèn a mossèn, senyor Carbó, perquè les dues notícies que hem triat ara, bé, una té a veure amb mossèns i l'altra no, eh? Però una sí que és d'un mossèn concretament, que parlem de mossèn Àngel Obiols, aquest home nascut a la comarca de l'Anoia, Sant Martí de Sesgaioles, l'any 1943, i que va desenvolupar una trajectòria musical importantíssima, perquè, vaja, des de que el 1975 ja era organista i compositor de la Capella Júlia a Sant Pere del Vaticà, després va anar pujant, la cosa va anar pujant, titular de la Capella Liberiana de Santa Maria la Maggiore, i després va ser catedràtic de composició del Conservatori de Matera, i després el van anomenar encara amb càrrecs més importants dins de la perquè em fixis aquí direcció polifònica al
Pontifici Institut de Música Sacra.
Impressionant, i que això fins al 2012, vull dir que va ser important. Per què parlem ara del nostre benvolgut Valentí Miserax? Doncs en parlem perquè és notícia, perquè aquest cap de setmana, aquest diumenge 14 de febrer, a Calaf hi haurà un concert de la banda sonora dels Pastorets de Calaf, que estan composats precisament per mossèn Valentí Miserax. Tots són amb cobla i cor, i en aquest cas serà la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la Coral de Cambra Argin Nova els que interpretaran aquests Pastorets de Calaf, la banda sonora de tots els Pastorets, en aquest cas dirigits, a més pel propi i autor per mossèn Valentí Miseracs. Recordeu, al casal de Calaf a les 7 de la tarda aquest diumenge 14 de febrer. I vostè té una notícia també molt important per la setmana que ve.
Sí, perquè ja ha sortit i ja es presenta en públic el Canemàs número 11, que és un monogràfic dedicat a Joan Amades amb motiu dels 125 anys del seu naixement. On es farà la presentació d'aquest Canemàs monogràfic, que ha sigut una obra de mà en mà entre l'ENS i l'Associació Cultural Joan Amades? Doncs això es farà el dimecres 17 de febrer a 6:45 de la tarda a la sala d'actes Agustí Duran i Sant Pere de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, allà a la Casa de l'Arcdiaca.
Al carrer Santa Llúcia.
Santa Llúcia, número 1 de Barcelona.
Al costat de la catedral.
Davant.
Davant.
Davant, que hi ha, davant de la capella de Santa Llúcia.
Si vostè es posa davant de la catedral, ja hi ha a la dreta, diguéssim, eh? Allà hi ha la Casa de l'Arcdiaca.
Exacte, un Canemàs que segur que no deixarà indiferent a ningú, perquè tots els autors que hi treballen són gent que ha tingut una experiència intensa amb Joan Amades, però no són gent que s'hagi caracteritzat per ser biògrafs o haver publicat articles sobre aquest autor, i per tant es donen noves visions i ens descobriran coses que fins ara no sabíem.
Senyor Carbó, anem cap a Valls.
Cap a Valls.
Perquè allà sentirem, sentirem un so de la tradició, allò que ens porta el Ramon Vilar.
Ves de festa.
Sons de la tradició, amb Ramon Vilar.
Música instrumental, gralles, toc de castells. Un dels logos sonors identificatius de Catalunya és el toc de castells. La plaça és plena de gent i entremig la colla de castellers es va agrupant fent la pinya de suport al castell que s'ha de bastir. El cap de colla dona ordres, però a la plaça no s'ha fet encara el silenci. El castell comença a pujar, i just quan s'arriba al nivell dels terços, sona les gralles i el timbal fent el toc de castells, el qual acompanyarà els castellers en la seva evolució vers el cim. A la plaça hi ha cada cop més silenci. Els castellers no veuen res, només els guia l'espinguet de les gralles i el tabal, la melodia dels quals canviarà quan l'enxaneta saludi braç alçat des de dalt del pont del castell. Aquest moment se l'anomena fer l'aleta, el qual també té el seu desdoblament sonor identificatiu. L'esclat d'alegria sempre és entusiasta. Aleshores, s'inicia el descens, tenint com a guia una altra melodia diferent de la inicial. Així, doncs, el toc de castell consta de tres parts: ascensió al castell, assoliment o punt culminant, l'aleta, i descens. Els crits d'alegria augmenten i a voltes és difícil sentir el final del toc de castells.
Escolta, senyor Carbó, que quin sideral, no? Aquí a la, això és la passada blanca.
No? Ja. Sí, sí. Però això és la diada de Santa Úrsula,
sí,
del 1990.
Sí, com ho sap
per
vostè,
tant,
això?
Podríem saber fins i tot, i és la Colla Vella.
Sí.
Per tant,
com ho sap vostè, això?
Perquè ho sé, però és que li estic dient perquè molt seriosament. M'han explicat una persona que ho va gravar,
això.
Però és que a més li explicaria més coses.
Josep Maria Dell.
Per exemple, a més li explicaria més coses. Probablement podríem saber fins i tot quin castell era, perquè clar, queden, com que hi ha tanta informació, què es va aixecar per Santa Úrsula?
El que podem saber-ho segurament que és un castell de buit en aquella ocasió, sí. Perquè parla de que en els terços comencen a sonar les gralles, i que en els terços on el pis que correspon.
Sempre sí? En els castells es comença a tocar a partir de terços, però es pot tocar quarts. O sigui, depèn de l'alçada.
Si és un castell de nou,
on comença a tocar la gralla ens anuncia el castell.
És igual, ja ens ho he explicat. I parlàvem de sons, no parlem de tecnicismes i coses d'aquestes. Ara hem de parlar de dites i refrans. Hem de parlar d'una que el Víctor Pàmies ens ho explica molt clar, ens diu molt clar. Costums fan lleis.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Costums fan lleis. Perquè sí. Perquè sempre s'ha fet així. Per què fins ara ho he pogut fer i ara em dius que no? Realment, el costum té un poder que li reconeixen les lleis. I sovint aquestes lleis s'adapten a través dels usos i costums que en fa la gent i els pobles. I aquest dret consuetudinari és recollit en la doctrina judicial i pot acabar creant precedent. Costums fan lleis.
Festa, festa!
Això és el que deuen pensar molta d'aquesta gent, que com que tenen el costum d'anar agafant els calés de les caixes, d'anar agafant-la tot, doncs es pensen que ja és com si fos una llei que ho poden fer-ho, que ho tenen, no?
Sí, no.
I com ara, que ho han fet tota la vida...
I ningú els ha dit res,
exacte,
al contrari.
Doncs, escolta, jo tinc el costum de fer això.
No passa res.
Això és com tot, si els costums fan lleis, doncs no pot ser.
No pot ser, no pot ser. Ja ho estem veient aquests dies.
Hi ha un sidral d'escolta.
Aquesta última setmana, Déu-n'hi-do, quants judicis,
Judicis i no sé què, i que si... Tots corruptes.
Tots estem corromputs. Tots.
Aquí al Festa Festa no en tenim de corruptes. Bueno, vostè, però poc, perquè no. Tampoc hi ha tant per corrompre.
No, hi ha molt per corrompre aquí.
Hi ha gaire cosa aquí. Però no en tenim de corruptes, i en canvi, mira que n'hi ha, Mira que n'hi ha,
Molts.
Hem volgut dedicar i a tots ells, però ha sigut casualitat.
Llegia un article
i
deia que l'estat espanyol era l'estat més corrupte d'Europa.
Ja no m'estranya. No.
I vaig començar a fer hi havia una gràfica de comparació. I sí, escolti'm, però no per poc,
No, però molt. Però ara llavors sap què diuen? Alguns diuen, però si traiem Catalunya... Com quedaria el tant per cent?
Molt alt, també.
També,
També, sí. A veure.
I si quedem Catalunya sol...
Molt alt, també.
Sí,
llavors, no. Bueno, la cosa...
Va per aquí, Això s'arreglarà aviat. Escolti'm, anem a fer aquesta mirada. He trobat aquest disc que em fa molta il·lusió de recordar, que és aquella, diu, cançons d'aquell temps. Diu, de quin temps? Diu, no ho diu, però és d'aquell temps, d'abans, d'antes, sap què vull dir? I hi havia moltes cançons populars, i he trobat aquesta, la cançó del Lladre, amb una versió molt bonica que em fan la gent de la Cobleta de la Selva, amb el Xavi Múrcia, que és el que hi posa la veu i toca la guitarra, la Mirna Vilasís, que hi posa una segona veu i toca l'acordió diatònic, i el Manel Vega, que toca el contrabaix. I el resultat és aquest.
Quan jo era petitet, festejava i presumia espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adéu, clavell moranet, adéu, estrella del dia. I ara que ja sóc grandet, m'he posat en mala vida, usat a robar ofici de cada dia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Quan he tingut prou diners, he robat també una nina, robada en falsedat i en camí casaria. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. La vila de la Bisbal, com que és vila divertida, no hi falta un traïdor que va avisar la justícia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia.
i em garroten, em fiquen dins d'una sitja. Valeu-me els meus amics, valeu-me la camarilla. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Veig venir 500 padrins, tots criats de companyia. Ja deslliuren la presó i em treuen de la sitja. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia.
La cançó del lladre, una cançó popular interpretada pel grup La Cobleta de la Selva.
I ara, senyor Garbó, ara venen aquelles dues seccions seguides, que primer la seva secció i després la meva secció.
Sí, perquè si ho féssim al revés, sí, baixaria l'audiència. Llavors, amb la meva puja,
sí,
llavors amb la seva es manté.
No, ja encara puja més, encara puja més. No li ha sortit malament ara, eh? Volia dir-ho al revés i no li ha sortit bé. Escolti, no, ara vostè té un expedient molt xulo que s'escau molt per al programa d'avui, perquè, clar, ens parla del sepulcre de Santa Eulàlia, no?
Sí, però jo tenia una obsessió.
Sí.
El sepulcre de Santa Eulàlia de Barcelona està en la cripta de la catedral i en el seu moment es va traslladar des dels fossars de Santa Maria del Mar. Això és el que diu la veu popular. Però la meva obsessió sempre era: què hi ha allà dins? Què hi ha allà dins? Llavors jo una vegada vaig demanar permisos.
Sí.
I em anaven dient: molt bé, vagi passant,
sí,
eh?
Sí,
com,
sí.
Com, perquè jo deia: escolti'm, que podríem obrir-lo algun
dia?
I tot, sí, vagi passant.
Sí.
Però resulta ser que va haver-hi una persona que va presenciar l'única vegada que s'ha obert aquest sepulcre al segle XX.
Sí.
Hi va haver-hi un testimoni que ho va deixar per escrit.
Ah.
Va ser convidat a l'apertura del sepulcre.
Sí.
I aquesta persona era el Frederic Marès.
Ah.
I això, aquest home, ho va deixar escrit.
Escrit i explicat.
I per tant sabem...
Ah, el Frederic Marès, que és el del museu d'allà de davant.
Àngela Maria.
D'acord, ja ho entenc.
I amb tot luxe de detalls, aquest home ens ho explica. O sigui, és a dir, l'expedient C, seguint la meva línia habitual de treballar poc, podríem dir que aquest cop l'ha fet en Frederic Marès.
Ja és això. Però escoltem-lo, que segur que serà molt interessant. És un expedient C del senyor Madeu Carbó, que ens parla del sepulcre de Santa Eulàlia.
Festa.
Expedient C, amb Amadeu Carbó.
Moltes vegades, sempre pels vols de la festa de Santa Eulàlia, algú et fa aquella pregunta que ningú vols que et faci. La cosa va més o menys així. Després d'explicar alguna de les tradicions eulalienques i havent deixat clar que possiblement Santa Eulàlia de Barcelona és un desdoblament de Santa Eulàlia de Mèrida, algú amb curiositat pregunta: llavors, en el sepulcre de la cripta de la catedral de Barcelona, qui o què hi ha? Una suor freda comença a aflorar pel front. I què li dic jo ara? Però per sort nostra, Frederic Marès, l'escultor i col·leccionista, va presenciar en persona l'obertura del sepulcre de la Santeta. Ho va deixar fixat a les seves memòries publicades el 1977. Per tant, deixarem que parli amb Frederic Marès, que ho té més clar que jo. Más tarde, ya terminada la guerra, la pura casualidad me llevará a estar presente cuando, por segunda vez, se abría el sepulcro. Se trataba de averiguar de una manera cierta si existían los restos del cuerpo de Santa Eulalia o se los habían llevado. Pues rumores los hubo y había que acallarlos para tranquilizar los espíritus de la Barcelona devota de su santa patrona. ¿Quién me dijera que un día yo tenía que contemplar, y más, aún tener en mis propias manos pecadoras, las reliquias de la santa? Era el 14 de diciembre de 1939, cuando me dirigía al Palacio de la Diputación por la calle de los Condes de Barcelona. Frente a la puerta de San Ivo, tropecé con el contratista Margós, quien me invitó a presenciar un acto que, me dice, ha de impresionarme. Entramos en la catedral, descendemos a la cripta. apartamos un gran paño que la cerraba a la mirada de la gente y pasamos dentro. Los canónigos Dr. Serrapuig, Terradella, Vilaseca, Faura, el presbítero Carrán, el jefe de ceremonial del ayuntamiento Manuel Ribé y el sacristán contemplaban el andamiaje que los obreros acababan de montar alrededor del sepulcro. Oigo que Amargós da la orden a sus obreros de tirar de las cadenas y la cabria empieza a chirriar y, lentamente, se mueve la tapa de mármol que cubre el sarcófago. El momento toma un cariz profundamente emocional. Se eleva la losa. Nadie habla. El silencio es total. Solo el contratista da órdenes. Más, un poco más. Basta. Ahora, a la derecha. Más. Más. Alto. Bajen. Y la losa desciende sobre los tablones. El sarcófago está abierto. Expectación. Subimos al andamio. Miramos dentro y descubrimos otro sarcófago en alabastro, más pequeño, menos de la mitad, liso, sin el menor adorno en la caja. En la cara anterior, una inscripción en latín. La tapa no pesa. Un hombre, solo sin esfuerzo, la retira. El momento es de una honda emoción. Todas nuestras miradas coinciden en un mismo vértice. Miramos y descubrimos un pequeño montón de cenizas y unos cuantos restos de huesos muy escasos, una vértebra, un pedazo del hueso frontal o parietal y lo demás ceniza. Y creo recordar unos pedacitos de tela de lino. Y esto, y no más, es cuanto figura en el sepulcro de Santa Eulalia. Només em queda dir gràcies, Frederic, i fins la propera.
Festa, festa.
Doncs molt bé, escolta, això del Federico, eh? Perquè, clar, li hauríem de dir Federico.
El Federico.
El Federico, marés, perquè, clar, ho fa tot en castellà, però és el Federico.
No, si l'ho escriu en castellà. Ves que no sigui la primera vegada que en aquest programa es fa ús del castellà.
No, jo penso que jo no m'ho faci recordar, però jo diria que ja vostè, en una ocasió, parlant d'alguna cosa dels feixistes, dels falangistes.
Ah, sí.
Una vegada vostè parlava d'una cosa amb un expedient que va fer.
Ah, sí, ui, de Nadal, la Navidad Republicana.
Ah, aquí,
sí,
veu com me'n recordo.
Oi, com fa de temps.
Me'n recordo molt, jo, de les coses. Jo tinc una memòria de peix.
És que ja
peix.
Portem uns quants,
Escolta, endavant, que hem d'allò, de peix gros. Anem endavant amb... Ara ve la meva secció, Escolti,
ara venen...
La meva
allò la presento jo, escolti.
Sí, però jo ho he lligat, això, jo li vull explicar que jo ho he lligat també perquè... parlem de la setmana passada, sentíem una sardana aquella de la pluja de febrer, se'n recorda que
ha anat bé, que li anava a dir. Però jo crec que no va anar bé la sardana, el que va anar bé va ser el pont d'Arcalís.
És el pont d'Arcalís que va fer
tot plegat.
Va fer la conjura i va funcionar. Doncs sentia la sardana d'Eduard Martí Teixidor i va pensar, he de fer un clàssic de cova per la setmana que ve. Escolta, doncs fem-ne un del Martí Teixidor perquè té coses precioses i aquesta sardana va molt bé, Campanes i Coloms, perquè està ambientada una mica en el barri gòtic, també. Saps què vull dir? És a la catedral. Ara parlàvem de la catedral fa un moment, no?, i de tota aquesta història. Doncs ella es va inspirar en una fotografia d'un colom volant pel davant de la catedral.
Doncs escoltem aquest Clàssics de Cobla amb Jesús Ventura, al capdavant d'aquesta secció, que ens presenta el Campanes i Coloms d'Eduard Martí i Teixidor.
Que bé que presenta, senyor Carbó.
Festa, festa.
Clàssics de Cobla.
El compositor vallesà Eduard Martí i Teixidor, tant de segon cognom com d'ofici, és un exemple clar de creativitat i genialitat des de l'autodidactisme. Nascut a Sabadell el 18 de febrer de 1925, va escriure les seves primeres sardanes a finals dels anys 40 i principis dels 50 amb la col·laboració del mestre Narcís Paulís. Una obra de joventut que no comptà amb massa acceptació entre el públic, però amb títols molt destacables i redescoberts amb els anys, com Cor endins, del 1950, o Bella gesta del comte Guifré i La nena i les flors, amb dues del 1952. La seva vida laboral va reduir molt la dedicació a la solfa i no es va intensificar sensiblement fins a partir de l'any 1978, quan en presentar-se al certamen Joaquim Serra fou guardonat amb el segon premi precisament amb la sardana que escoltarem avui, Campanes i Coloms. En els anys successius, Martí Teixidor esdevingué un compositor reconegut, un creador original que sempre aportava quelcom diferent a les seves sardanes, amb títols molt popularitzats com ara El somni d'Oriol o Agosta Calella, signades els anys 1980 i 1983, respectivament. I després vindrien més guardons, entre els que destaquem, ja en els seus darrers anys, la sardana Veles al vent, primer premi i premi popular al certamen Ceret Banyoles del 1997, o la suite per a dues cobles i percussió Les Guilleries, primer premi Joaquim Serra de l'any següent, tan sols un mes i escaig abans del seu òbit, el 30 de desembre de 1998. Campanes i Coloms és una sardana molt original i com a exemple us recomanem que us fixeu en l'entrada del fort final, quan el primer tiple inicia molt fluixet la primera nota de la melodia i la llarga i la va creixent i a poc a poc s'hi van afegint la resta de la canya. I una vegada obtingut el volum desitjat, l'entrada del metall definirà l'inici d'un tutti final brillant i espectacular. El títol fa referència a la instantània del fotògraf Eugeni Forcano, que es publicà a la revista Destino i que donà la volta al món amb un colom volant i la catedral de Barcelona al fons. I la interpretació correspon a la versió que va ser enregistrada l'any 2011 per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció del mestre Jordi Figaró. Una veritable delícia. Campanes i Coloms, d'Eduard Martí i Teixidor.
Thank you.
Hem escoltat la sardana Campanes i coloms del mestre sabadellenc Eduard Martí Teixidor en la versió de la Cobla de Cambra de Catalunya dirigida per Jordi Figaró. Avui al Festa Festa també tenim un secret de l'etnològic, aquesta secció que condueix, escriu, explica i ho fa tot en Gustau Moles des del Museu Etnològic de Barcelona. Gustau Moles, bon dia i bona hora.
Bon dia, senyor Ventura. Avui estarem una mica juganers. Miri per on.
Avui veig el títol de l'espai, el joc de l'auca, i penso que en altres espais del Festa Festa hem parlat moltes vegades de les auques, però segurament que avui la cosa no va per aquí, oi?
Doncs sí, senyor, sí, és una auca, però no és una auca, és un joc, però no és una joguina. Ja ho veurà, ja.
Aquest home sempre tan rialler. I és que li fa gràcia perquè ens explica els seus secrets, però com que només els coneix ell fins que no ens els ha explicat, doncs mira, la cosa li fa gràcia. A nosaltres també ens fa molta gràcia que estigui aquí amb nosaltres puntualment el senyor Gustau Moles per explicar-nos els seus secrets de l'etnològic aquí, al Festa Festa.
Festa Festa.
Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
Els magatzems dels museus, que nosaltres anomenem sales de reserva, habitualment s'hi guarda la major part de les col·leccions que custodiem i que no s'exhibeixen a les sales d'exposició. Això a un ciutadà li podria semblar desencertat o incomprensible des del desig de gaudir del màxim nombre possible de les col·leccions, però hi ha algunes raons que ho justifiquen. Si l'espai d'exhibició és molt gran i amb moltes obres o objectes, probablement el visitant acabarà atordit de tanta informació. Els que hagin pogut visitar alguns dels grans museus del món sabran per pròpia experiència a què em refereixo. D'altra banda, si els museus tinguessin l'espai necessari per exhibir totes les seves col·leccions, probablement estaríem parlant d'edificis enormes. És clar que hi ha museus que poden exhibir-ho tot el que custodien. Probablement són museus temàtics i amb una quantitat d'objectes o obres limitada. Però el creixement d'un museu, pel que fa a les col·leccions, és totalment imprevisible. Tot i això, els manuals diuen que caldria sempre fer una previsió d'espais de creixement en magatzem com a mínim del 10%. Així mateix, habitualment s'exhibeix un 10% de les col·leccions que hi ha als museus. D'aquesta forma, es planifica que les col·leccions exposades es vagin renovant cada uns quants anys. Doncs bé, en les reserves de l'antic Museu d'Indústria i Artes Populares, obligat fins l'any 2007 al recinte del poble espanyol de Montjuïc, besavi, diguem-ho així, de l'actual Museu Etnològic de Barcelona, s'hi van anar dipositant una important quantitat d'objectes des de molt abans que s'inaugurés l'any 1942. Això és així degut a que, molt abans de la construcció d'aquest recinte com a espai lúdic de l'Exposició Internacional de Barcelona el 1929, ja es considerava la possibilitat d'instal·lar-hi un museu d'art popular o d'etnologia, diríem avui. El fruit d'aquesta feina recol·lector i de la voluntat de diferents persones i institucions al llarg dels anys va donar com a resultat que al Museu d'Indústries i Artes Populares s'hi apleguessin força objectes, l'origen dels quals encara avui està per investigar. D'alguns en sabem potser l'ús o el nom, però no gaire més. I l'objecte d'avui n'és un exemple. És un taulell de joc de finals del segle XVII o principis del XVIII, d'un joc que aleshores va ser autoritzat, però després perseguit i prohibit, no només jugar-hi, sinó també tindre els elements que servien per fer-ho. És un joc d'apostes, del que l'historiador Albert García Espuche comenta que té punts en comú amb el joc de la ruleta o el bingo i és un entreteniment absolutament originari de Catalunya, nascut possiblement durant el segle XVI. És el joc de l'auca, que està documentat al museu com a auca de butxí. No és el joc de l'oca que nosaltres coneixem. Segons Oriol Ripoll, especialista en jocs, va ser tan popular que va arribar a França amb el nom d'oca amb H, i amb regles que permetien apostar per un número o per més d'un. Es cobrava 27 vegades l'aposta feta si es feia només sobre un número i s'encertava, i dues vegades i mitja si es jugava a 10 números. Les autoritats de l'època, però, sempre van intentar controlar i treure en profit de l'afició al joc al nostre país. Tal i com comenta Jan Grau en el seu article Rifes, quines, quintos, loteries i llumenetes a Festes.org, en el llibre de comptes del mestre racional de Terrassa, amb data 3 de maig de 1644, consta que l'alcalde de Terrassa, Salvador Marc, reclamà els drets municipals a un jugador de l'Auca. A les anotacions consta el següent: ítem, dit dia ha rebut d'un jugador de l'Auca, amb CH, que jugava a la fira, 4 sous. Però també es va prohibir en nombroses ocasions. A França i a Itàlia va estar prohibit per primera vegada el 1659 per provocar baralles. I també, tal i com surt esmentat en la llei 15 de la pragmàtica signada pel rei Carles III d'Espanya el 6 d'octubre de 1671, habiendo sabido con mucho desagrado que en la corte y demás pueblos del reino se han introducido y continúan varios juegos en que se atraviesan crecidas cantidades, siguiéndose gravísimos perjuicios a la causa pública con la ruina de muchas casas, y después de otras reflexiones sentencia que prohíbo que las personas estantes en estos reinos, de cualquier calidad y condición que sean, jueguen, tengan o permitan en sus casas los juegos de banca o faraón, baceta, carteta, banca fallida, sacanete, parar, 30 y 40, cacho, flor, 15, 31 invitada, ni otros cualesquiera de naipes que sean de suerte y azar, o que se jueguen a envite, aunque sean de otra clase, y no vayan aquí especificados. Como también los juegos del birbis, oca o auca, dados, tablas, azares y chuecas, bolillo, trompico, palo, o instrumento de hueso, madera o metal, o de otra manera alguna que tenga encuentros, azares o reparos. Como también el de taba, cubiletes, dedales, nueces, correguela, descarga la burra y otros cualesquiera de suerte y azar, aunque no vayan señalados con sus propios nombres. Com a conseqüència de l'atzarosa existència d'aquest joc, als museus es conserven poquíssims elements. Doncs bé, al Museu Etnològic, a més del taulell de finals del segle XVII, en tenim un altre del segle XIX, amb els elements amb què s'hi jugava, que no era altra cosa que uns canotets de canya de riera, d'uns 4 centímetres de llarg i mig centímetre de diàmetre, on hi van dipositats els rodolins retallats d'una auca anomenada Abecedario Pintoresco, impresa al segle XIX, aquesta sí de les que coneixem, amb els que s'hi feien apostes. Tota una sorpresa per tothom, i de confirmar-se l'autenticitat dels taulells, serien dels poquíssims vestigis que es conserven. Un nou secret de l'etnològic desvetllat que tindreu oportunitat de gaudir en la nova etapa del museu.
Festa, festa!
Doncs fins aquí, Ventura.
Sí, ja hem acabat avui. Ja. Ara et digui alguna cosa, que porto mitja hora que no parlo
jo. No, però a mi ja m'agrada això de no fer res.
Ja, de fet, ja abans una... ja he fet l'experiment.
Jo sóc una persona cridada a fer poca cosa, però de molt ben feta, de molta qualitat.
Sí, però si està cridada a fer ràdio sense parlar, li dic que té poc futur, eh? Ja li dic ara.
Ves si estic cridat a fer coses ben fetes, que ara vaig a presentar manlleuenca.
Ah, la sardana que hem triat per acabar, eh?
Senyor, sí. Una sardana del Josep Maria Tarrides que ja enllaça, això és com una mena d'enllaç on estàvem abans,
hem parlat de Manlleu, hem parlat de la Imma Pujol, hem parlat de tot allò al començament i ara fem un cicle, eh? I acabem amb aquesta sardana.
Manlleuenca, una sardana de Josep Maria Tarrides amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, que és del CD Manlleu, Ciutat Pubilla.
L'any 99.
De l'any 99, però abans de tot...
La Imma ja havia treballat molt.
Però abans de tot acomiadem l'equip del programa.
Vinga, va.
Per exemple, avui han col·laborat amb nosaltres en Víctor Pàmies,
el Ramon Vilar,
el Gustau Moles,
el Ramon Vinyals,
el Nico Alonso,
el Ramon Estela, no vull dir l'Ester Estela,
la Marta Ibáñez,
l'Amadeu Carbó
i el Jesús Ventura.
Efectivament, jo és que anava dient Ramons i ja m'havien callat. La setmana que ve tornem a estar aquí una altra vegada amb tots vosaltres, si vosaltres ho voleu. Us esperem. Fins aleshores. Adéu-siau.
Adéu.